Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15.
Que va rompiéndose en el mar. Es un segundo que no se puede reemplazar. Y nada es mío excepto lo más esencial. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Tú conmigo, yo contigo. Una nueva forma de ver. Sin intenciones de llegar.
Al matí. Amb Raquel García.
Comencem aquesta segona part del matí avui des del pati de Ràdio Sabadell, que hem convertit doncs en un espai perquè els nostres animals estiguin totalment doncs atents, conscients, que avui és el seu dia, el dia especial, i nosaltres el que volem fer doncs és parlar ara dels recursos i l'atenció que des de la protectora d'animals fan per acollir, per mantenir doncs tots aquests animals i també per trobar-los una llar adequada, una família. De fet, nosaltres doncs avui explicarem el cas d'alguns d'aquests gossos que busquen doncs una família que els pugui atendre. I per parlar de com és el seu dia a dia, qui millor que la responsable del refugi? Sentireu doncs evidentment bordar, lladrar doncs a algun d'aquests gossos, perquè es tracta d'això, perquè la ràdio avui doncs està plena d'aquests animals de companyia. I ens tenim amb nosaltres a la Clàudia mateixa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns primer de tot, perquè sempre parlem moltes vegades dels casos, dels gossos, de la saturació, però mai expliquem els orígens de la protectora.
Hombre, la protectora està en Sabadell des de l'any 62, que creó un grup de gent amante de animals, una primera, bueno, pequeña, un pequeño albergue, y luego desde el 79 existe como asociación. Se unieron para hacerlo más, bueno, más oficial, y desde el 69 empezaron, o sea, casi tenemos 40 años.
40 anys, mm-hmm. Un munt de voluntaris, de gossos. Explica'ns també l'equip que forma i que dona vida.
Hombre, doncs hay una junta, como es una asociación, hay una junta que todos son voluntarios, presidente, todos los vocales, la tesorera, trabajan de voluntarios. Y luego todos los otros voluntarios que ayudan en el día a día. Y tenemos unos 8 empleados que están ahí trabajando, entre equipo veterinario, los cuidadores que tienen que estar cada día, porque cada día los animales se tienen que alimentar, se tienen que limpiar los patios. Esto es, por supuesto, sin voluntarios. Tiene que ser una persona que esté allí rindiendo cada día, trabajando, porque los pobres no pueden limpiarse ellos mismos ni darse ellos mismos agua y comida. Entonces, allí sí que hay gente fija, empleada, pero el resto, todas las actividades que hacemos, como hoy las salidas, es con voluntarios.
¿Y dónde traieu els recursos, el finançament?
El finançament és, la gran parte financia nuestros socios, por eso somos asociación sin ánimo de lucro, y justamente hoy, como es el Día Mundial de los Animales, estamos enchegando una nueva campaña que se llama Ensfemsocis, porque necesitamos mesocis, porque la protectora hace 2 meses está deficitaria, perdón, 2 años, en los últimos 2 meses está deficitaria, y necesitamos más socios para poder cubrir todos los gastos que tenemos en el refugio, que es sobre todo comida, atención veterinaria y el personal.
Has dit que des de fa 2 mesos esteu en una situació deficitària.
Sí.
Mai us havíeu trobat en aquesta situació,
no,
i
era,
per què?
Es porque cada vez hay más gastos y nos están desbordando, sobre todo en gastos de personal, gastos de administrativos también, porque, por ejemplo, toda la difusión que se hace a través de webs, hay que gastar en informática, hay que gastar en redes, en servidores, y son cosas que antes no teníamos. Y es un gasto que va en aumento, nos piden muchas cosas las leyes, la ley de protección de datos, hay que adaptar todo, y todo esto es muy precario y tenemos que gastar dinero en todo esto. Gestores que nos ayudan con todos estos temas, y son gastos adicionales que antes no había.
Claudia, ¿está en París, llavors, la protectora?
Ahora está deficitario, y eso puede significar un peligro en el futuro, porque necesitamos equilibrar las cuentas y poder seguir dando la atención a los animales abandonados, sí.
Llavors, clar, a banda d'aquests problemes econòmics, no?, de finançament, sí, de tenir doncs, aquesta sortida, no?, per fer front a totes les despeses, també hi ha una altra situació, que és el desbordament, no?, la saturació, sí, de gossos que teniu, perquè el mes d'agost alertàveu de més a més de l'allau que s'havien triplicat el nombre de gossos de races potencialment perilloses que acolliu. ¿Encara es manté aquesta problemàtica?
La saturación de gossos peligrosos, sobre todo, sí. Tenemos suerte que nos adoptan perros pequeños casi directamente, tal como entran, después de los 20 días de esperar un dueño legal. Si no aparece, se puede dar en adopción, los pequeños salen, ahí no tenemos problemas, pero los grandes y sobre todo los perros catalogados como peligrosos, que no lo son, que son perros buenos, pero que tienen el estigma por la ley, pues se nos quedan allí y nos están colapsando las jaulas. Y tenemos ya un 40% de PPPs, perros potencialmente peligrosos en el refugio, y ocupan muchísimas jaulas individuales que realmente serían para perros que están en fase de recuperación después de una operación o para perros para separarlos por algún tema sanitario, y están siempre llenos de perros potencialmente peligrosos, y eso es el problema que tenemos actualmente, que no tenemos jaulas donde colocar perros nuevos o perros que necesitan estar aislados, porque todos los que están allí dentro son PPPs.
¿Y qué es el que necesiteu?
Pues que no entren más, pero allí está la pega, porque siguen entrando, estamos en negociación con el ayuntamiento a ver qué hacemos, si podemos derivar a otros centros, PPPs que lleguen, porque no nos podemos llenar la protectora con 100% PPPs, y ya tenemos un 40%, que es casi la mitad. Y es un problema porque son perros de larga duración, que no es fácil dar en adopción por todas las pegas que tienen a través de la ley. Y lo que insistimos siempre es que la ley tendría que cambiar. No tendría que castigar el perro de un inicio, porque el perro no es malo. Es muchas veces o mayormente es el dueño que lo ha educado mal o que lo ha educado o no lo ha educado en general.
Clar. Una de las mesures més importants és conscienciar la població de la importància d'adoptar, de no comprar i de tenir molt clar quin és el gos que necessita cada família.
Esto por un lado, y luego la otra importancia es que tengan chip puesto, que es obligatorio, y muchísimos perros que nos entran no llevan chip, con lo cual nunca sabemos de dónde vienen y no podemos encontrar un dueño. Si todos los PPPs que entran tienen un chip, pues los podemos devolver o podemos reclamar que vengan a buscarlos, pero como no lo tienen, pues ahí está otra pega, que estamos también insistiendo al ayuntamiento para que la policía haga controles de microchips a todos los perros y regularmente, no solo a que las cacas se recojan de la calle, sino que los perros lleven chip, que és molt més important.
Perquè això ho hem de deixar clar. Els gossos han de portar, quina és la normativa? Han de portar el chip,
exacto,
¿no?
Tendrían que llevar el chip todos los perros, obligatoriamente, es así, pero hay muchos dueños que dicen, bueno, es muy joven, todavía no le pongo, y luego no lo ponen el resto de su vida. Y el chip es la forma de poder encontrar el dueño y la forma de también en favor del dueño, por si pierde el animal, que lo pueda volver a reencontrar. ¿Qué nos ha pasado? La semana pasada vino un agente de Lérida que habían perdido su PPP hace 3 años y llevaba 3 años en nuestra protectora. Y por casualidad, tenían una tía que vive en Sabadell que lo ha visto ahora en la web y ha dicho, me parece aquí es el perro que tenías. Y ahora lo han recuperado después de 3 años. ¿Por qué? Porque no tenía chip. Si lo hubiese tenido, lo habían recuperado en el momento de haberlo perdido. Pues ahora lo han recuperado después de 3 años y el pobre se ha pasado 3 años detrás de rejas. Y eso es siempre lo que decimos, que son cosas que no deberían pasar y tenían que estar todos los veterinarios insistiendo de que se ponga el chip. Pero la mayoría, ya os digo, un 20% tiene chip, de los perros que entran, 80% que no. Y ahí estamos, y nos lo comemos nosotros, todos los perros, porque la gente no es responsable.
Doncs en el Dia Mundial dels Animals hem de recordar que els gossos han de portar el chip, que és molt important que estiguin atesos i amb les mesures que correspon,
sí.
I també doncs a buscar socis, no? Dissabte també fèieu la festa dels mini socis,
exacto,
també, per engegar, per motivar els més petits i conscienciar, no? Que
seran els propietaris del futur. Sí, queremos que los niños ya sean diferentes, no como hoy en día los adultos que pasan muchos de sus animales, que los niños en el futuro sean más conscientes de la responsabilidad que abarca un animal. También tenemos este fin de semana la tercera fira animalista aquí en Sabadell, que organiza el ayuntamiento. Estaremos allí también, como siempre, con unos cuantos perros para dar en adopción y enseñar que hay muchos perros que necesitan una segunda oportunidad. Otra cosa que insistimos siempre es la esterilización también, que la gente se conciencie que los animales pues no por sí quieren procrear, sino es un instinto, entonces es la persona, el dueño, que tiene que vigilar que los perros no tengan cachorros eternamente, sobre todo los PPPs, que luego nadie quiere, ¿no?
Doncs si et sembla, Clàudia, perquè han vingut molts gossos, també voluntaris de la protectora. A més, hi ha un d'aquests gossos que està catalogat com a potencialment perillós.
Ja ves com és de peligroso.
És un amor.
És un amor, és superbueno.
Ara que ens el presenti, que també tenim el nostre company, el Pau Duran, amb una de les voluntàries, que ens expliquin, doncs, a veure si podem aconseguir que alguna de les famílies dels oients de Ràdio Sabadell s'animin i adoptin un d'aquests gossos.
Sí.
Doncs sí, de fet, estem amb la Marga Sala. Bon dia, Marga.
Bon dia.
Bé, estem començant a pujar la població de gossos ara mateix al pati de Ràdio Sabadell. N'hi ha tres que són de la protectora. Sí. Però jo abans volia saber, tu per què et vas fer voluntària, Marga?
Tenia un gos que se'n va morir i el meu germà m'ho va dir. I pues, vaig anar primer per fer una acollida temporal, que només va durar una setmana perquè ja el vaig adoptar. Tenia 9 anys quan me'l vaig quedar i ara en té 16 i mig i està perfecte. I ja després vaig començar a fer-me part de la protectora.
Molt bé, i heu portat tres exemplars aquí que es poden adoptar. M'agradaria que els coneixéssim una mica. Vinga, per quin comencem?
Si vols, pel més gran. Hi ha tres mides. El més gran es diu Xan.
Què vols dir, tres mides?
Bueno, hi ha un més gran, un mitjanet i un petit.
Aviam.
El més gran es diu Xan, és un creuat de llaurador, molt bo, molt llest. Era d'una parella que es va separar i després el gos es fugava. Va arribar com 8 o 10 vegades a la protectora fins que el propietari, que no se n'havia preocupat massa ni tan sols de posar-li una xapeta, doncs el va deixar allà. I entre que és de mida bastant gran i que és de color negre, que això es veu que a la gent tampoc els agrada, doncs...
Ah, no? Per què?
Mira, no sé, però els colors influeixen. Són coses que passen.
Doncs ja ell, Marga, es consideraria de pèl curt?
Sí. Sí, sí, de pèl curt. De pèl curt i és molt llest. Vem nosaltres amb un problema que es diu mans i potes, és bastant sociable amb els gossos, molt sociable amb les persones, molt llest, sap seure, tombar-se, donar la pota, molt tragón, com a bon llaurador.
Quant temps porta la protectora?
2 anys. 2 anys, ja està.
Hi ha hagut algun intent d'adopció, algú que l'hagi acollit alguna temporada?
Jo l'he ofert una mà de vegades, però no hi ha hagut manera. El veuen gran.
És a dir, algú que tingui ganes de tenir gos gros, eh?
S'ha de dir que un gos, no perquè sigui més gran, no pot estar en un pis. Tenim un nen en un pis. Què fem amb un nen? El traiem a passejar, el portem al parc. Si un gos té temps per sortir, el més important per tenir un gos, però no aquest, qualsevol, gran o petit, és tenir temps. L'espai, el gos, si surt lo suficient a casa, està tombat i es porta bé. Sobretot quan ja tenen a partir d'una certa edat.
Per tant, no hem de patir per l'espai, hem de patir pel temps.
Exactament. El que no aconsellaria una persona que se'n va a les 8 del matí i torna a les 10 del vespre que tingués un gos, perquè ni el pot disfrutar i el gos estarà sol sempre. El gos l'únic que necessita és companyia.
Molt bé. Anem a conèixer un altre dels exemplars que podem adoptar d'aquests que tenim aquí avui al pati de Ràdio Sabadell. A quin ens presentes?
Mira, aquest gos es diu Ramsés. És un gos preciós, però ha tingut la santa desgràcia de néixer dintre de les mal anomenades races potencialment perilloses.
Per què dius mal anomenades?
Perquè és una llei absurda que no serveix de res, que condena els gossos només per haver nascut en aquesta raça. No és una raça ni millor ni pitjor, però una de les coses que creiem que és més important en els gossos és la sociabilització. És a dir, que coneguin des de petits, puguin estar amb altres gossos jugant, que coneixin gent, que coneixin pilotes, que coneixin cotxes, que coneixin escales. Un gos que està tota la vida lligat amb una corretja curta i amb un morrió ni pot jugar, ni pot saltar, ni pot conèixer altres gossos. Què passa? Que, mira, està llepant a l'altre gos perquè és molt sociable. Té 6 anys quan ha aparegut fa molt poc a la protectora, però no estem plens. Molts d'aquests gossos no han sigut sociabilitzats i per tant tenen que estar en llocs individuals perquè com no han tingut contacte, els hi fa por als altres gossos i llavors acaben en baralles. I són gossos que poden fer mal, però igual que un pastor alemany o un gran danès o qualsevol altre gos.
El que passa és que per qui no té molt contacte diguem, amb el món de les associacions, veus a les notícies que un gos d'aquests ha fet alguna cosa i ja entra el canguelo.
Però és que encara pot passar més, perquè si aquests gossos no els sociabilitzem, nosaltres mateixos estem creant el problema. Estem creant el problema de la sociabilització del gos i de l'abandonament del gos, perquè llavors les protectores està creixent de tal manera el nombre d'aquests gossos, perquè si jo et deixo triar entre un pastor alemany que no has de fer res, o amb aquest que entra lligat, amb morrió, un seguro i una llicència, doncs diràs no, el pastor alemany. I estan, per més bons que siguin ells, no tenen possibilitat física d'adoptar-se, perquè la gent tria un altre.
Expliquem com l'hauríem de sociabilitzar.
És que això en teoria hauria de ser des de petit. Des de petit és la millor època perquè ells quan estan més oberts. Llavors hauria de poder jugar amb altres gossos, estar en contacte, anar al Parc Catalunya que tenim aquí, poder córrer, però clar, si va lligat i amb morrió, la gent ja sent perillós no se li acosta. Als gossos tampoc li deixem que s'acostin. Llavors, el que s'hauria de fer... O sigui, jo ara sé d'un lloc cap a Caldes que tenen un parc on pots deixar els gossos i hi ha monitors. Hi ha molta gent que els porta allà. Ho sé d'una senyora que està molt contenta i el gos és genial, però segueix tenint que anar lligat i amb morrió.
Com el descriuries? És de pèl curt, també?
Sí, de pèl curt. Aquest és d'un color gris perlat preciós. Té la cara ampla, una mida mitjana, és molt sociable, vol anar amb tothom. Amb la gent és molt carinyós i amb els animals també. És molt bo.
La Raquel fa una careta que amb una mica de sort ves que no s'assumi un altre gos a casa també, perquè li està fent uns ullets la Raquel.
És, és que a més jo havia tingut un gos potencialment perillós, un pitbull, i la veritat és que és el que parlàvem ara, no? Que és l'etiqueta aquesta que posem moltes vegades i que això també fa que moltes famílies no acabin doncs, adoptant aquests animals quan en realitat són molt carinyosos i molt sociables.
Perquè Marga, des de la protectora, aquesta tasca que estàs dient de sociabilitzar, es pot avançar una mica?
Nosaltres fem el que podem. Intentem primer col·locar els gossos PPP, que diem, primer els posem individuals a dintre d'una casa, en una caseta, però, per exemple, el Ramsès en seguida ha pogut entrar en un pati perquè ja era molt sociable. Si no, intentem que com a mínim convisquin en parella, perquè el gos és molt sociable. El gos està sempre sol, es tornen bojos, no els agrada gens. Llavors els posem en parelles. Hi ha gossos que tenen també necessitats especials. A part de ser això, tenim un gos que es diu Spot, que és sord, que està desesperat per estar allà. Tenim gossos boníssims com la Chiara, el Pegaso, que també és sord, és jove i molt juganer. Vull dir, n'hi ha molts gossos que són molt adoptables i que es moriran igual allà.
Vosaltres, de les cures que els hi preneu allà, del que feu pels gossos a la protectora, quines tasques són les que a tu t'agrada més fer de cara a ells?
Bueno, jo estic en tres grups, concretament. Un es diu mans i potes, que ja hi havia parlat algun cop, que portem els gossos a un centre de disminuïts psíquics. El Xan és un dels gossos que ve amb nosaltres. Després estic atenent el públic.
Perdona, que talli, i els porteu allà perquè passi què?
Ah, perquè els nanos sociabilitzen amb els gossos i al revés, els gossos surten, veuen un altre món, molts s'acostumen a pujar un cotxe que ni siquiera sabien pujar un cotxe. Bueno, moltes coses. I de part dels nanos, pues, per exemple, ara estem anant a la Cipo, també anem a Tendis, i a la Cipo han trobat molt canvi amb els nanos perquè tenien des de nanos que es tiraven directament a un gos sense preguntar res, a nanos que els hi tenien molta por. I això pues, ha millorat.
Això també és una de les males pràctiques que fem les persones amb els gossos, no? Veure un gos i abraonar-t'hi sense haver dit ni hola a l'adult.
S'ha de preguntar sempre a l'amo si es pot tocar. No tirar-nos-hi de cop perquè podem tenir un susto. El gos pot tenir por i si té por pot fer qualsevol cosa.
Déu-n'hi-do, estàs distreta, eh?
Sí, sí, sí. A més, estem en un grup que es diu Comportament, que estem amb gossos, sobretot, que tenen que arriben pues, o amb por o amb diferents... Mira, ell és un dels que ha arribat amb problemes, l'últim, el petitó.
Doncs parlem d'ell, vinga.
Aquest petit es diu Amis, va ser fruit d'un decomís. Era molt
perú. Què vols dir un decomís?
És a dir, estava en molt males condicions. Estaven 7 gossos en un pis, sense llum, sense aigua, barallant-se. Tenien tal estrès que se'ls havia caigut el pèl del cos, estaven com pelats. Mossegaven a tothom de la por que tenien. No devien sortir pràcticament mai al carrer. S'ha fet bastanta feina amb aquests gossos, però la feina que queda a fer, falta fer-la a casa. Ara, gràcies a Déu, tenim algunes persones que ens han agafat gossos d'aquests de comportament que tenien molts problemes. Una es diu Àfrica, amb molta por, que se l'ha quedat un matrimoni jove, i un altre que es diu Finn, que se l'ha quedat una senyora amb el seu pare, i sembla que això funciona. Des d'aquí voldria agrair-los la feina que han fet.
Descriu-nos una mica aquest exemplar.
L'Amis és molt, 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 molt carinyós quan et coneix, però si no coneix, desconfia. Ha tingut el problema de que l'han intentat adoptar perquè és d'una mida bastant petita, deu pesar 10 o 12 quilos com a molt, si arriba. Però resulta que agafa un referent, que és un amo, i no deixa que ningú s'hi acosti. És a dir, van agafar-lo una mare i una filla, em sembla, i ell va agafar la filla. Mentre no hi era la filla, amb l'amiga amb la mare, però la que hi havia la filla mossegava hasta la mare perquè no s'acostés a la nena.
És com si fes un paper protector que no li toca o que
exactament.
En principi no li han demanat.
Exactament, però com ha tingut uns primers anys de vida tan difícils, ell busca una ajuda on sigui. De tota manera, aquests gossos que donem que tenen problemes, tenim una etòloga que els ajuda la gent que se'ls queda. I si tenen qualsevol problema, pues els hi dona consells o els hi marca unes pautes per ajudar-los.
Dius que estava pelat quan va arribar.
Peladíssim.
Està perfecte ara.
Bueno, està molt bé. És que ha canviat molt.
Aquest seria de pèl llarg, ja?
No, és així, és un pèl mitjanet. És peludet, però no molt. És un model exclusiu que tenim.
És un gos...
La gran majoria són models exclusius els que tenim.
Aquest el consideraríem petit, ja?
Jo per mi sí, és petit. N'hi ha minis, però aquest és petit, jo penso.
I si tu haguessis de buscar un adoptant ideal, diguem, per aquest exemplar, on creus que estaria bé?
Una persona que tingui experiència, que no tingui nens. Si té algun gos bé perquè li serviria també de referent, i sobretot que tingui molta paciència i ganes de treballar amb el gos, que no es rendeixi.
I una persona que volgués venir a fer de voluntària a la protectora, quines qualitats creus que li serien més favorables i què creus que disfrutaria venint a fer?
Aviam, jo penso que molta gent s'apunta a la protectora com que el que s'apunta a un gimnàs, amb moltes ganes i bona intenció, però després no hi ha constància. És a dir, la persona que vingui ha d'agradar-li, perquè si li agrada, vindrà seguit. I si ve seguit, agafa un lligam amb els gossos, amb els altres voluntaris, i vol continuar. Ara em sembla que s'ha acabat un pla d'inscripció de voluntaris, perquè anem amb tandes, perquè els hem de formar una miqueta. No és el mateix els gossos que tenim allà que els gossos que poden estar a casa teva. Ells no surten, i potser si obro la porta a qualsevol descuidat, els hi surten tots en manada. Han de saber una miqueta com fer-los anar.
A vegades els gossos aquests que deies erròniament anomenats de PPP, passa que s'adopten, tornen a la gossera al cap d'un temps, tornen a sortir. Teniu casos d'aquests d'un gos que fa sí. Entrada intermitent a la gossera?
Bueno, entrada intermitent no ho sé, però el que va entrar ara fa poc, que havia estat 3 anys, crec, a l'espot, era un gos sord, se'l van quedar de cadell, pràcticament, i un dia la noia va caure sense voler sobre el gos i el gos es va girar, no l'havia sentit, el va girar i la va marcar. I li van agafar por i ja està. Si l'haguéssiu sentit el primer dia, feia molta pena. Mossegava els barrots i cridava com un boig. Ara ja s'està acostumant, però és molt trist.
Havia sentit alguna vegada, em sembla, que potser és inclús més fàcil reconduir l'agressivitat que no, per exemple, altres traumes com la por a l'abandonament o alguna cosa així, i en canvi ens fa molta més por una mossegada d'un gos.
Clar, perquè tenim conseqüències físiques. No sé dir-te que és més fàcil. Cada gos és un món i cada gos té... Dintre d'un gos peruc hi ha molts graus de por. Hi ha el gos que té por però tira enrere i hi ha el gos que té por però tira endavant. Hi ha el gos que té ansietat per separació, que hi ha molta gent que ho passa i això a alguns se'ls hi soluciona bé i a altres és més difícil. És que no es pot generalitzar què és pitjor ni què és millor. Cada cas és diferent i gossos que en una casa no funcionen, amb l'altra funcionen la mar de bé, perquè la persona que el té també és diferent.
Estaves dient gos sord i pensava, ostres, com m'hi relaciono amb un gos sord? Ho hauria com un problema primer a l'hora d'adoptar-lo.
Aviam, en principi aquests gossos, com són PPPs també, han d'anar sempre lligats i amb morrió. En el seu cas és millor perquè no els podries cridar perquè no et senten. Però bueno, sempre amb senyes i així entenen. De fet, quan comencem a ensenyar els gossos a seure, a tombar-se i tot això, no ho fem amb la veu, ho fem amb moviments.
I aquest gos sort sortiria ja una mica amb unes instruccions que em fessin més fàcil a mi adoptar-lo?
Segurament, jo no en tinc molta idea d'això, però l'etòloga que tenim suposo que els aconsellaria. Tots els gossos que tenen algun problema, l'etòloga intenta, encara que estiguin ja en una casa, assessorar-los sobre el que poden fer amb el problema que tinguin. Que els gossos no són perfectes, però nosaltres tampoc.
Això et deu passar, no? A vegades ve algú a dubtar que segons les coses que li sents dir o l'actitud penses, ai...
Sí. N'hi ha alguns que fan por. Però bueno, els atenem bé, però si veiem que la cosa... Per exemple, va venir una parella de nois joves que volien emportar-se un gos per tenir-lo lligat amb una masia, que deia que si estava a l'aire lliure ja estava content.
No
li vam donar cap gos, evidentment.
Evidentment. Mirant-ho amb una mica de perspectiva, Marga, quin diagnòstic fas de la situació? La productora està com està, les lleis estan com estan, cap on creus que hauria d'evolucionar la cosa?
Em sembla que s'haurien d'ajuntar les protectores per poder fer fora o treure aquesta llei. Aquesta llei ens està perjudicant a tot Espanya i no serveix per res, perquè la gent que vol tenir un gos per baralles o per lo que sigui, és que no el sensa, no li posa xip i no serveix de res. I l'únic que perjudica els bons gossos que podríem donar en adopció.
Mm-hmm. I llavors, en aquesta situació, se t'acut el passet més a demanar?
Jo el que m'agradaria, a mi m'han explicat, ja et dic aquella senyora, fer un parc on aquests gossos poguessin córrer junts, lliures i sociabilitzar-se. Això és el que seria cap a Caldes de Montbui, hi ha un parc que té 2 hectàrees, amb monitors, i això, de debò, que penso que és una de les coses que s'hauria de promocionar. Es paga, em sembla, 3 euros entre setmana per gos, i al cap de setmana 5 euros, i jo crec que molta gent ho faria.
Per ús, vols dir?
Sí, per fer-ho un terreny ballat.
Vull dir, perdona, el preu és... jo vaig
sí,
amb el
ús,
gos...
I t'hi estàs 1 hora i mitja, 2 hores, el rato que tu vulguis, i el deixa, i hi ha uns monitors que t'aconsellen, hi ha diferents seccions, per lo que m'han dit, no he anat, però el que m'han dit, hi ha diferents seccions on poden anar, si hi ha algun gos que està més nerviós el poden separar dels altres, perquè d'ells, amb una altra banda, i jo crec que això aquí ho necessitaríem.
Volia que m'expliquessis també quina és la diferència entre l'adopció i l'acollida.
L'adopció és per sempre, el gos és teu. L'acollida simplement tu el tens durant un temps o mentre és necessari. Si el gos està malalt o el gatet és molt petitó i se li ha de donar biberon o és molt vellet o fa molta calor o molt fred a la protectora. O el necessitem, bueno, per mil motius, és que hi ha acollides per molts motius.
Molt bé, Marga, doncs moltes gràcies per totes aquestes explicacions i Raquel, si et sembla, deixem aquí les explicacions sobre aquests gossos que poden agafar amb acollida o amb adopció des de la protectora, però sapigueu que estem fins a 1 aquí a Ràdio Sabadell, al pati de l'edifici, i podeu venir amb el vostre gos a fer-vos una fotografia, a endur-vos un premi i fins i tot a guanyar un dels premis grossos que tenim, Raquel, que és una sessió de perruqueria canina.